Ràdio Estel.
Bon dia i feliç any nou. Són les 8 del matí.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimecres 2 de gener de 2013. Comencem un any d'incerteses i d'esperances. Els Estats Units han aconseguit evitar finalment les conseqüències de l'anomenat abisme fiscal, el qual tècnicament havien entrat ahir, primer dia d'aquest nou any, a causa de la manca d'entesa entre republicans i demòcrates. Finalment aquesta entesa s'ha produït parcialment, ara ho explicarem, i aquí a Catalunya i a Espanya seguim pendents de la necessitat d'impulsar un diàleg que doni tranquil·litat, serenor i mantingui aquesta esperança de la qual ara parlem de cara a la sortida de la crisi. Tot això passa mentre hem perdut dues persones importants a casa nostra. D'una banda, el conegut humanista i cirurgià Moisès Brogi, que ens deixava dilluns, i en l'àmbit eclesial, ahir va morir el rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, Ignasi Mora. L'estimem i des d'aquí el recordem, en nom dels qui el van conèixer també en l'àmbit de l'Església i de la societat catalana. Que descansi en pau, Ignasi Mora. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem aquest primer programa de l'any resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, els Estats Units han aconseguit evitar finalment les conseqüències de l'abisme fiscal al qual s'havia entrat ahir per la manca d'entesa entre republicans i demòcrates. La Cambra de Representants, amb majoria republicana, ha aprovat a última hora el text enviat i també ha donat llum verda al que s'havia decidit abans tirar endavant al Senat.
L'acord ha arribat després d'hores de debat intens, i és que la negociació en aquesta cambra estava encallada perquè els republicans volien el compromís que retallarien 300.000 milions de dòlars de despesa. Finalment, i davant la negativa dels demòcrates a aprovar aquest text, els republicans han fet marxa enrere i la cambra s'ha decantat, com dèiem, pel sí. El pacte, que ara ja té la llum verda tant del Senat com de la Cambra de Representants, inclou un augment dels impostos de les rendes superiors als 400.000 dòlars, però també posa fi a una rebaixa fiscal temporal que beneficia tots els treballadors assalariats del país des de feia 4 anys. A més, ajorna durant 2 mesos també la decisió sobre les retallades en despesa pública.
Després de la votació a la Cambra de Representants, que es va resoldre amb 257 vots a favor i dels quals calien només 218, per tant es va superar àmpliament, el president Barack Obama, acompanyat pel vicepresident Joe Biden, es va adreçar als ciutadans parlant d'una fiscalitat més justa i de l'èxit que suposa aquest pacte per a la classe mitjana.
També va afirmar que es compromet a fer possible per reduir el dèficit, a fer el possible per reduir el dèficit, i va enviar una crida a republicans i demòcrates perquè no adoptin més decisions al moment límit.
Parlem de l'altra notícia de portada, la mort de Moisès Brogi. Personalitats de l'àmbit polític i social van passar ahir per la capella ardent del cirurgià i humanista per acomiadar-se d'ell. La capella, instal·lada al tanatori de les Corts, va estar oberta fins a les 10 de la nit.
El funeral serà avui a 2:15 del matí, segons han informat fonts del Departament de Salut. L'enterrament serà al Port de la Selva, en la intimitat familiar. Entre els que han passat per aquesta capella hi ha l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que va anunciar que un carrer de la ciutat portarà el seu nom, el de Brogi, perquè s'ho mereix plenament, va afirmar Trias. També l'expresident de la Generalitat, José Montilla, el va recordar com un magnífic metge i bon patriota, una persona compromesa amb el país i amb la seva gent i una excel·lent persona. També han dit adéu al cirurgià, l'exconseller Ernest Maragall, el doctor Ignasi Barraquer i el cineasta Pere Portavella, que ha subratllat que Brogi va contribuir realment a evitar moltes morts i patiments.
A Altres notícies de casa nostra, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, va descartar ahir el tancament immediat del macroprostíbul Paradise de la Jonquera a l'Alt Empordà i va afegir que compleix tots els requisits legals.
Al local hi ha hagut darrerament dues amenaces de bomba, l'última que ha estat falsa aquesta mateixa nit a Cap d'Any. Espadaler ha considerat que clausurar el prostíbul sense motius legals estaria fora de lloc. En una roda de premsa per valorar la nit de Revella, el conseller ha explicat que un cop s'ha comprovat que l'avís era fals, s'ha aixecat el confinament de les 800 persones desallotjades de la zona durant més de 3 hores com a mesura de precaució després de detectar la presència d'un cotxe sospitós. El substitut de Felip Puig a Interior ha promès un diàleg franc amb l'Ajuntament de la Jonquera, que ha admès en diverses ocasions que vol tancar aquest macroprostíbul.
I com és habitual, el nou any ha arribat amb l'encariment de la majoria dels rebuts de serveis essencials, com ara l'electricitat i l'aigua, així com els transports públics de Catalunya i els peatges.
El rebut de la llum s'incrementa en un 3% per la majoria d'usuaris de l'Estat, els que tenen contractada l'anomenada tarifa d'últim recurs. El govern espanyol assegura que no toca la part que ell regula i que, per tant, l'augment era només atribuïble al mercat. L'executiu espanyol ha congelat les tarifes del gas butà i també del gas liquat derivat del petroli, que no s'apugen. Pel que fa a l'aigua, els usuaris de l'àrea metropolitana de Barcelona la pagaran un 18% més cara. D'altra banda, el gas natural no varia de preu, però cal aplicar-hi la nova fiscalitat energètica, l'anomenat cèntim verd, que comporta en realitat un encariment al voltant d'un 3,5% segons el sector. Aquest 2013 també s'apujarà la benzina, independentment de l'evolució dels preus del petroli, perquè s'ha eliminat l'exempció fiscal que beneficiava els biocarburants.
Els taxis regulats per l'Institut Metropolità inicien a partir d'avui un sistema de torns que pot comportar, atenció, una reducció de taxis disponibles en hora punta que podria arribar als 2.000 vehicles.
A partir d'avui hi ha dos torns, el del matí que comença a les 5 de la matinada i s'acaba a les 2 del migdia i el de la tarda que s'inicia en aquesta hora i s'acaba a la mitjanit. La resta de l'horari, de la mitjanit a les 5 de la matinada, queda lliure per tots els taxistes. Els torns es canviaran cada 15 dies entre els vehicles amb llicències per ells i els taxistes hauran de portar un distintiu que els identifiqui amb una fotografia i un adhesiu que n'indiqui la rotació de torns.
L'any que acabem de deixar, dedicat a Tisner, Pere Calders i Joan Sales, dona ara pas a l'any Espriu. Durant aquest 2013, diversos actes i celebracions culturals difondran l'obra i el compromís cívic de l'escriptor i poeta Salvador Espriu en el centenari del seu naixement. L'any Espriu arrencarà el 23 de gener amb un acte al Palau de la Música.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat d'aquest primer dimecres de l'any 2013. El ministre Luis de Guindos espera que la crisi a l'Estat espanyol afluixi en el tercer trimestre, quan preveu que començarà el creixement econòmic. De Guindos assegurava ahir que s'estan posant les bases per una recuperació econòmica que arribarà als propers mesos.
El ministre confia que en el tercer trimestre d'aquest any 2013 ja tinguem taxes de creixement positives i afegeix que la credibilitat és la base de la recuperació. Pel que fa a l'atur, de Guindos defensa la reforma laboral perquè ha aconseguit frenar l'impacte de la desacceleració econòmica des del punt de vista de l'ocupació. Luis de Guindos ha demanat a Catalunya que no confongui les prioritats perquè el que és fonamental en aquest moment és sortir de la crisi per tornar a créixer i crear ocupació i perquè diu que és més fàcil fer-ho junts que separats. Segons la seva opinió, les qüestions que s'estan plantejant en determinats entorns del nostre país els últims mesos no són les més adequades per aconseguir aquest objectiu.
L'expresidenta de la Comunitat de Madrid i presidenta del PP madrileny, Esperanza Aguirre, va demanar ahir una investigació internacional sobre la mort de l'opositor cubà Oswaldo Payá en accident de trànsit el juliol passat, quan conduïa el vehicle el dirigent de les noves generacions del PP, Ángel Carromero.
Aguirre ha fet aquestes declaracions als periodistes després de visitar el dirigent de Nuevas Generaciones a la presó de Segovia, on el dirigent de Nuevas Generaciones, sentenciat a 4 anys de presó per la mort dels opositors cubans Oswaldo Payá i Harold Cepero en accident de trànsit, està intern des del 29 de desembre, després d'arribar de Cuba. La presidenta del PP de Madrid ha precisat que ha trobat Carromero molt tocat i ha expressat el seu desig que pugui passar de seguida al tercer grau penitenciari, a més d'insistir que no és un delinqüent.
i el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, va demanar ahir en el seu missatge de cap d'any una gran aliança de la societat valenciana per aconseguir un finançament just.
En el discurs de cap d'any que es va emetre ahir 1 de gener, Fabra va fer una crida a la unitat per reivindicar l'execució del corredor mediterrani ferroviari, garantir l'atenció als més vulnerables i també recuperar la bona imatge d'aquest territori. El president valencià va destacar que Europa ha apostat clarament pel corredor mediterrani i que el govern espanyol hi ha compromès més de 1.600 milions d'euros. Fabra, d'altra banda, va situar l'ocupació com a prioritat del seu govern i va afegir que l'executiu es posarà al dia en els pagaments.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Almenys 60 persones van morir i més de 40 van resultar ferides a conseqüència d'una allau humana a Abidjan, la capital econòmica de la Costa d'Ivori, coincidint amb la matinada de cap d'any.
Això segons el balanç provisional facilitat pels bombers d'aquest país africà del Golf de Guinea, que també ha posat de manifest que hi hauria com a mínim 49 persones hospitalitzades. Unes 50.000 persones s'havien concentrat per assistir als focs artificials organitzats per celebrar, com dèiem, el cap d'any. En acabar, es van trobar amb una de les vies de sortida tallada i per la policia i amb troncs i també amb dos grans, i van xocar dos grans grups de persones. L'agència de notícies local AIP ha afirmat que la majoria de víctimes tenen entre 8 i 15 anys. El president Iborià ha parlat d'una tragèdia nacional i ha assegurat que s'investigaran els fets.
I 6 treballadors d'una institució benèfica del Pakistan han estat assassinats en les últimes hores a la població de Swabi, situada a 75 quilòmetres al nord d'Islamabad, la capital.
Les víctimes són 7 dones, algunes d'elles mestres, i també un metge, tots de nacionalitat pakistanesa, que han estat tirotejats per dos motoristes que anaven en un microbús. L'organització de la qual formaven part treballava per millorar les condicions d'educació i de salut a dones rurals del país i havien col·laborat també en campanyes de vacunació contra la polio. L'últim mes, 9 col·laboradors en operacions de vacunació han estat assassinats per grups extremistes que els acusaven d'atemptar contra la salut dels pakistanesos.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, la selecció catalana de futbol torna a jugar avui el tradicional amistós de cada any per aquestes dates nadalenques. S'enfrontarà a Nigèria.
Nigèria marca el partit contra Catalunya dins la seva preparació per la Copa d'Àfrica, que comença el proper 19 de gener. Està previst que juguin el grup C contra Burkina Faso, Zàmbia i Etiòpia. El partit d'avui entre la selecció catalana i la nigeriana jugarà a l'estadi de l'Espanyol i començarà a les 7 de la tarda. Es podrà veure en directe per TV3.
Tito Vilanova, l'entrenador del Barça, recupera favorablement després de l'operació a què va ser sotmès ara fa uns dies pel càncer que té.
Per primera vegada des que el van operar se l'ha pogut veure en una fotografia que va penjar a Twitter el seu fill Adrià i en què se'l veu tots dos jugant, tots dos després de jugar un partit de pàdel. Aquesta fotografia mostra com el procés de recuperació de Vilanova va perfectament, tal i com ja va avançar Sandro Rosell la setmana passada, quan va dir que podria compaginar Tito Vilanova el tractament amb els entrenaments d'aquí a 2 o 3 setmanes. L'equip blaugrana reprendrà avui mateix els entrenaments, el mateix dia, recordem, del Catalunya-Nigèria de futbol.
I seguim parlant de futbol perquè Iker Casillas, capità del Real Madrid, ha fet la primera conferència de premsa del 2013. Tot i la complicada situació del club blanc, Casillas va defugir ahir qualsevol polèmica.
Casillas va explicar que després de la seva suplència a Màlaga treballa per tornar a ser titular i que tot i que es troba bé la decisió de jugar o no, sempre és de l'entrenador. També ha afirmat que la clau per capgirar la situació de depressió de l'equip és guanyar partits per agafar confiança i oblidar el passat recent. El porter va dir que no creu tampoc que la Lliga sigui un objectiu impossible i afirma que l'equip ha d'aconseguir retallar distàncies ben aviat.
Un apunt de motor, la pilot de motos Laia Sanz va marxar ahir cap a terres sud-americanes per buscar la tercera victòria al Rally Dakar en la seva tercera participació en la prova. La competició comença aquest dissabte a Lima.
Sanz, de l'equip Gas-Gas i 12 vegades campiona del món de trial, competirà després d'un any en què s'ha hagut de passar 5 mesos parada per culpa d'una fractura al dit gros d'un peu.
I acabem explicant-vos que el Barça de bàsquet viatja avui a Rússia, on jugarà contra el Khimki de Moscou demà en el segon partit del top 16 de l'Eurolliga. Aquest enfrontament arriba després que els blaugrana s'hagin refet de la mala situació a la Lliga Espanyola amb la victòria diumenge contra el Madrid i abans la victòria contra el Fenerbahçe a la mateixa Eurolliga.
el primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, Ignasi Mora, va morir ahir sobtadament, només dos dies després de l'acte en què havien estat beneïdes les noves campanes del temple gòtic. El cardenal Lluís Martínez Sistac, els altres bisbes, tots els preveses de l'Arxidiòcesi de Barcelona i els diaques, així com la comunitat cristiana en general, han expressat en les últimes hores el seu condol i han demanat a tota la comunitat que pregui pel seu etern descans i l'encomani al Senyor. Les exèquies tindran lloc demà a les 11 del matí a la mateixa Basílica de Santa Maria del Mar. La capella ardent estarà instal·lada des d'avui a les 11 i fins a les 8 del vespre a la capella del Santíssim de la mateixa església. Mossèn Ignasi Mora, que era cosí del doctor en moral Gaspar Mora, portava 6 anys com a rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, després d'una llarga trajectòria pastoral durant la qual havia tingut, entre altres responsabilitats, la de màxim responsable del Col·loqui Europeu de Parròquies.
Benaurats els qui treballen per la pau, perquè ells seran considerats fills de Déu. Aquestes paraules de Crist, recollides en l'Evangeli de Mateu, van vertebrar ahir la primera homilia de l'any del papa Benet XVI. Des de la Basílica de Sant Pere, el Sant Pare va celebrar tant la festivitat de Santa Maria de la Mare de Déu com també la 46a Jornada Mundial de la Pau. Durant l'homilia, el pontífex va destacar que l'home està fet per la pau, que és do de Déu, i alhora va voler també reflexionar sobre les raons dels quals focus d'atenció i contraposició causats per creixents desigualtats entre rics i pobres pel predomini d'una mentalitat egoista i individualista expressada pel capitalisme financer. En aquesta línia, Benet XVI va posar com a exemple Maria, que davant la seva maternitat no s'enfonsa, va dir. Aquesta resposta, segons el papa, és la pau interior que permet afrontar els esdeveniments, de vegades colpidors i confusos de la història, dels quals no entenen el significat.
I després, en l'Àngelus del primer dia de l'any, el papa va recordar que els qui treballen per la pau són molts, però no fan soroll. Benet XVI va dir en el seu missatge que el cristià és un home d'esperança fins i tot i sobretot davant la foscor. La benaurança també va ser el punt de partida del missatge d'aquesta Jornada de la Pau, un document en què el papa repassa les principals amenaces per a l'estabilitat del món i de la societat. També va tenir el pontífex ahir unes paraules per als participants en la trobada europea de joves de Tese, que s'ha fet aquesta vegada a Roma. Després de 5 dies de trobada en pregària sobre l'espiritualitat ecumènica, més de 40.000 joves van acabar ahir aquesta experiència en què s'ha viscut, com sempre, coincidint amb el canvi d'any. Els joves van ser rebuts dissabte passat pel mateix papa en uns dies en què han estat acollits en llars de famílies romanes. I d'altra banda, ahir es va fer la marxa per la pau en diverses ciutats del món, entre elles Barcelona, al vespre, una marxa que és, segons la comunitat de Sant Egidi, organitzadora de l'activitat, un pas de pau per començar l'any. Es va llegir al final a la plaça de Sant Jaume un manifest on es van recordar les guerres que encara hi ha al món. Principals titulars en les primeres portades dels diaris d'aquest 2013, el periòdico El Món, pendent de l'abisme fiscal dels Estats Units. El diari Ara, amb un primer pla de Moisès Brogi, titula Brogi, un llegat de futur. La Vanguardia, als Estats Units apugen impostos a les rendes altes i ajornen la tisorada. El País, els republicans porten fins al límit el pols fiscal contra Obama. El Punt Avui, un any decisiu, referint-se al que pensen 15 personalitats de diferents àmbits de Catalunya sobre les perspectives per aquest 2013. El Mundo, grans majories reclamen que l'Estat actuï amb fermesa a Catalunya. L'ABC, als Estats Units, frega l'abisme, diu el titular. I la raó sobre un sondeig fet a Catalunya ja després de les últimes eleccions, titula Esquerra de sangre Ciu i li treu 2 escons després del pacte.
Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
C Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canal Sinoviola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canal Sinoviola. Qualitat i tradició. A Hipercor tenim l'hiper millor tortell.
I no ho diem nosaltres, ho diu la CUL, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha declarat el nostre tortell com a compra mestra i el millor dels tortells envasats.
L'eleva al nivell d'alta pastisseria per la presentació impecable, per l'elaboració natural i el més interessant, el preu. Només 13,66 euros al quilo.
I és que el tortell Hipercor és hiper millor que cap altre.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes en aquest primer dia feiner de l'any des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit es manté encara avui molt tranquil, poc volum de trànsit, per tant, sense aturades ni massa problemes en general. Compte amb la boira, això sí, present a diferents punts del país, a la C-17, per exemple, entre Centelles i Sant Quirze de Besora, o, per exemple, a l'Autovia 2 al Pla de Lleida, i també amb les últimes nevades, doncs, recordar que hem de portar les cadenes a la C-28 a la Vall d'Aran per passar el port de la Bonaigua. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència ni problema, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, dues informacions més de servei. Primer, informar als usuaris que assisteixin a aquest vespre al partit que enfronta Catalunya contra Nigèria a l'estadi de Cornellà al Prat, que reforçarà el servei de trens a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat. També recordar que ja han entrat en vigor les noves tarifes del transport públic. Totes les targetes comprades abans de l'1 de gener es podran fer servir fins al 28 de febrer, excepte la T-trimestre de jove, que seran vàlides fins al 31 de març. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta jornada de dimecres es lleva amb un ambient en general poc ennuvolat. Això sí, hi ha nombrosos bancs de boira a diferents punts del país que localment persistiran ben bé fins a mig matí o fins i tot allargar-se molt puntualment fins a migdia. A la resta, els pocs núvols que hi ha hores d'ara aniran marxant i predominarà doncs, el sol a pràcticament totes les comarques. I diem pràcticament perquè el vessant nord del Pirineu, és a dir, sector de l'Aran i àrees properes, la nuvolositat serà important durant tot el dia d'avui. Fins i tot fins a migdia es continuaran produint algunes febles nevades que han deixat al voltant d'entre 3, 4 o 5 centímetres en aquest sector del Pirineu. Tot i així s'anirà a menys al llarg d'aquest matí. Cal destacar també les temperatures que han baixat doncs, en general respecte a la jornada d'ahir, tret, això sí, de les zones afectades pel vent, un vent de component nord, nord i est que bufarà al llarg del dia i que està bufant ja amb ratxes fortes a punts de cotes altes del Pirineu, sobretot el Pirineu Occidental, i que estan assolint ratxes al voltant dels 90 km per hora. També la tramuntana i el mestral estan bufant amb força, en cops màxims de 60 o 70 km per hora. Aquestes ratxes es mantindran al llarg de tota la jornada d'avui, però durant la jornada de demà i la resta de la setmana el temps es presenta molt tranquil, dominarà l'anticicló, les altes pressions, i això significa que el sol s'imposarà a totes les comarques, això sí, amb permís de les boires, que seran força persistents, sobretot a Ponent. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
La Fundació Rosa Deulofeu us comunica que arriba el 9è aniversari del seu traspàs. El proper dilluns 7 de gener, tots els que la recordem, et convidem a l'Eucaristia pel seu sufragi. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, metro línia 3, parada Liceu. No ho oblideu, serà el proper dilluns 7 de gener a les 7 de la tarda.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Les incerteses i esperances d'aquest 2013 que es viuen a nivell social i econòmic també són importants en el terreny de la política a Catalunya. Quan s'acaba de constituir el nou govern presidit per Artur Mas en un escenari una mica diferent al de la legislatura anterior i després d'un any de manifestació històrica a favor de la independència, també amb molt clima de malestar a la societat per les retallades, afrontem, com dèiem, un període, un any, en què el que és la convocatòria de la consulta i les tensions que això i altres temes pot provocar entre Catalunya i Espanya ha donat, doncs, una nova perspectiva, com dèiem, en el vessant polític català. Avui volem comentar aquesta i altres qüestions breument amb el líder de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, i diputat al Parlament de Catalunya per aquesta nova formació, David Fernández. Senyor David Fernández, molt bon dia i feliç any nou. Sí, bon dia, David Fernández.
Bon dia.
Ara no el sentíem, perdoni.
Bé. Bon dia i igualment, bon any.
Bon any. Com hem començat l'any? Amb esperança, amb incertesa, què és el que predomina en vostè i en la CUP de cara a aquest 2013?
Home, tècnicament hem començat amb una pujada injusta de la llum, del gas, de l'aigua, del transport, però bé, com bé deies, amb un any complex i alhora entre la por i l'esperança, no? I les perspectives són les que són i la nostra societat doncs viu la pitjor crisi política, social i econòmica des del final de la dictadura, però amb tota la voluntat i el desig de sortir-nos en per les vies doncs més democràtiques i més solidàries, per tant amb moltíssima feina.
El 25 de novembre la CUP va aconseguir 3 diputats al Parlament. Amb quines sensacions i amb quines propostes comença la legislatura, aquesta nova formació que integra amb els seus 3 diputats el grup mixt?
Doncs amb les que vam plantejar, amb bona lògica demogràfica, amb les que vam plantejar abans de les eleccions, és a dir, amb un programa que nosaltres anomenem de ruptura democràtica i de transformació social profunda, i segurament en aquest primer trimestre això es traduirà, si perdem només de a nivell de Parlament, en la possible declaració de sobirania que es vol fer a finals d'aquest mes de gener, i després en una discussió que per nosaltres serà cabdal i fonamental, que serà aquesta escena elèctrica, aquestes retallades anunciades ja de 3.000 milions d'euros o 4.000, encara no se sap, sobre la despesa no financera de la Generalitat, gairebé el 10% del pressupost de la Generalitat, i això traduït només es pot transmutar en major desigualtat i en majors injustícies per la majoria social. I una tercera pota, per nosaltres també definitòria del que hauria de ser una democràcia plena al segle XXI, que és l'aprofundiment democràtic, no? Davant un cicle de corrupció que hem viscut massa intensament, malauradament.
Tenint en compte que la CUP és una formació independentista, vostès en principi veuen amb bons ulls que s'aprovi una declaració de sobirania. Ara bé, en una entrevista diumenge a Catalunya Informació vostè deia que això encara no està clar, està condicionat al tema social, i d'altra banda també va parlar vostè de desobediència civil. Què ens diu de tot això avui?
Dic el mateix, afortunadament, no canvien tan ràpidament de discurs, que és un hàbit, un mal hàbit de la política catalana i general, però nosaltres hem dit primer que la declaració de sobirania, que encara no tenien constància, una cosa que ja vam dir al debat d'investidura, quan un dels debats, també plantejat per la CUP, també plantejat per Iniciativa per Catalunya, es precisàvem que l'acord per al dret a decidir, per al dret a autodeterminació, no es podia patrimonialitzar en dues formacions polítiques, com Convergència i Esquerra, doncs, que han arribat a un acord de governabilitat o d'estabilitat, no? Per tant, encara avui no ens han cridat. Aleshores, nosaltres no volem ser cap comparsa, no? I l'altre sobre la lletra, perquè nosaltres som de llum i taquígrafs, i per tant, doncs, haurem d'esperar que aquest mes de gener, esperem que no el dia abans, no? Doncs ens plantegin la declaració de sobirania i en quins termes està plantejada, doncs, aquest procés cap al 2014, que pugui haver-hi una consulta o un referèndum. Nosaltres això sí que ens preocupa, la lletra petita i l'operativitat, és a dir, per què fem una consulta i què passarà l'endemà, no? I això encara no està escrit, però en tot cas sí que ens remetem a aquella mà estesa per l'autodeterminació del nostre poble. Pensem que un dels problemes fonamentals per sortir de la crisi és també poder decidir sobre la nostra vida política, econòmica i energètica. I l'altra que també hem insistit molt és la de desobediència, que tot procés d'alliberament des d'Antígona fins al dia d'avui també hi ha un punt de desobediència, és a dir, que la llibertat depèn de nosaltres mateixos i que no ens cal demanar permís per ser lliures ni perdó per ser-ho. Per tant, es poden habilitar camins de desobediència civil. De fet, les consultes independentistes en certa manera ho van ser, perquè la primera consulta Arenys de Munt, doncs, si ho recordeu, van enviar l'advocacia de l'Estat, van enviar també a Falange Espanyola, van enviar a Justícia Espanyola i no en volien una, i aquest poble va posar sobre la taula 555 consultes, no? I en algun moment també de desobediència també fan referència a l'àmbit socioeconòmic, és a dir, podem decidir lliurement superar el llindar del dèficit que ens imposen des de Brussel·les, podem decidir no pagar els interessos del deute abusius que estem pagant, 2.300 milions només d'interessos del deute en guany, o decidir endarrerir el seu pagament. És a dir, sí que tenim marge de decisió.
Una última qüestió, ja per acabar ràpidament, senyor David Fernández, líder de la CUP i diputat al Parlament de Catalunya per aquesta formació. Ja que ha començat vostè parlant d'una qüestió pràctica, com són les pujades de preus de determinats serveis, que ha qualificat d'injusta, també li preguntem per una qüestió pràctica. Què passarà amb la consulta a nivell operatiu? Creu vostè que aquest diàleg amb el govern espanyol, per al qual es dona 6 mesos de marge al govern, és viable? I si no, creu que es farà una consulta amb normalitat? El poble català s'expressarà?
La segona jo ho tinc claríssim. Penso que una cosa és la realitat polaritzada i satanitzada que es vol presentar de Catalunya, que és una Catalunya irreal. Per tant, jo que segur que aquest país i aquest poble ha demostrat tenir una cultura democràtica profunda i, per tant, es farà amb normalitat. El que sóc bastant més pessimista és sobre la resposta de l'Estat i sobre l'hegemonia del nacionalisme conservador espanyol actualment, no? Que es fonamenta en els criteris de sempre, que és la negació i la ridiculització de les nostres demandes, no? Per tant, és possible que hi hagi, no diré un xoc de trens, no? Però, òbviament, és l'expressió d'un conflicte, i el conflicte no és necessàriament negatiu. A la vida tenim conflictes personals, tenim conflictes laborals i també tenim conflictes pues, entre pobles, pobles i estats. Vull dir que s'expressarà d'alguna forma la mateixa convocatòria de consulta on s'expressa un conflicte polític encara no resolt, no? En clau democràtica. I l'última, si em permets, ja sé que he insistit molt i que m'he insistit, és que jo no soc el líder de la CUP. Ja sé que mediàticament es pot interpretar així, però la CUP és un projecte assembleari,
sí,
no?
Certament.
I som una força col·lectiva. Soc diputat per la CUP, sí. perquè si ho han decidit les assemblees...
Va ser cap de cartell, diguéssim, no?
Exacte, cap de cartell, en nom de... No, no som 3, som 126.000 persones, sí. I també és un símbol de la democràcia política que volem pel segle XXI, que pensem que tots mereixem, no? Que tots som actors polítics.
Li agraïm el matís, també li demanem que comprengui que a vegades parlem amb aquest llenguatge una mica unificat.
I tant, ho entenc perfectament. A més, com soc periodista, ho entenc perfectament.
També ho sap, exacte. Moltes gràcies, senyor David Fernández, cap de cartell de la CUP, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya. Que vagi molt bé aquest any 2013 per a tota la política i la societat catalana.
Igualment, sort, justícia i esperança.
Adéu-siau, bon dia. Ja comencem la tertúlia d'actualitat. Passen 4 minuts a 8:45.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
comencem el temps de tertúlia d'actualitat des d'aquí, des del primer cafè de Ràdio Estel, en aquest primer dia de l'any per al nostre programa. Saludem els qui formen part de la taula de comentari de l'actualitat. Tenim d'una banda Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, historiador i col·laborador d'aquesta casa. Bon dia i bon any.
Hola, bon dia i bon any.
Gràcies per ser amb nosaltres. També saludem l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia i bon any, senyor Marriera.
Hola, molt bon dia a tots.
I des de Gràcies. Des de Girona avui ens acompanyen l'economista també Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer, i bon any. No tenim el senyor Noguer, però sí que tenim Joan Baptista Esteve, que és diaca del Bisbat de Girona. Mossèn Esteve, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any a tothom.
Com estem?
Bé, gràcies a Déu.
Bé, hem començat a Girona molt freds, normal, tranquils.
Bueno, de moment a Girona hem començat amb molta tranquil·litat.
Molt bé, doncs ho celebrem. Bé, per començar, en una primera roda d'intervencions, parlem d'aquest acord que al qual han donat llum verda les dues cambres legislatives dels Estats Units. És un acord que permet que no entrin en vigor unes mesures que podien ser molt dures per als nord-americans, l'anomenat abisme fiscal, que com que es complia un termini d'unes mesures anteriors del president anterior, George Bush, ho expliquem també perquè ho entenguem i entenguem de quina manera ens podia haver afectat això, doncs el que passa és que aquestes retallades i aquestes pujades dràstiques d'impostos no es produiran de moment per a tothom. Com ho veuen? Aquest acord doncs és notícia d'última hora.
Bueno, això sembla ser que s'ha decidit en l'últim moment, quasi pràcticament a les 12 de la nit, no? Bueno, amb l'horari...
De fet, ahir, quan ja havia començat el nou any, sí.
Exacte, per tant, van estar esperant fins a l'últim moment. Aquesta paraula, abisme fiscal, bé, jo tampoc l'havia sentit, no sabia massa el que volia dir. Sembla que la va acunyar el president de la Reserva Federal, no?, aquest senyor Ben Bernanke, per sí. referir-se a la recessió que podria afectar als Estats Units, si els demòcrates i republicans no arribaven a un acord abans de les 12 de la nit, precisament del dia 1 de gener del 2012, que eviti l'entrada en vigor automàticament d'un dràstic programa de retallades de la despesa pública i d'augment d'impostos. Clar, això ho havien pactat antigament, si no es posaven d'acord ara, doncs canviava tota la situació. D'alguna forma, afecta en els que tenen més de 400.000 dòlars d'ingressos.
Sí,
no?
Renda anual de 400.000 dòlars.
Aquests els afecta i el resta, més o menys, sembla que la cosa queda bastant similar. No?
Doncs bé, feta aquesta explicació...
Europa, evidentment, hi havia aquesta preocupació, perquè, és clar, sabem que als Estats Units, quan es tornuda, quin se'n constipem, sí. Per tant, pues, la preocupació del que passa als Estats Units és evident que aquí ens ha de preocupar.
Senyor Pallarès.
Sí, home, sí, jo crec que ens ha de preocupar molt, però de totes maneres també em sembla exagerat la importància que se li dona. Amb aquest dia aquests dies d'avui de notícies, que resulta que la millor notícia, la notícia més gran, és la del primer català de l'any, com si això tingués una importància d'allò que dius, noi, això, escolta, ens juguem aquí... doncs bé, resulta que els diaris, veig que la premsa, diguéssim, de peatge, li dedica doncs un parell o tres de pàgines, no? És un sistema molt bo d'omplir els diaris i en el fons, quan tu llegeixes i t'ho expliquen, tampoc és que et digui tanta cosa, vull dir que tampoc és que sigui una notícia d'aquelles que dius, bueno, això està, llegeixes un diari, llegeixes l'altre, i s'ho han copiat de la mateixa font, de la mateixa agència, no? Per tant, em sembla més un colabrot d'aquests d'estiu, en aquest cas un colabrot dels dies de Nadal, que a més ja tenen la sort que dos dies ja no surt el diari, i que més o menys, mira, i van fent els diaris d'aquesta manera. Doncs que ja l'has comprat i ja l'has pagat per endavant, doncs ja no pots dir res, no? La ràdio, en canvi, canvies de dial i ja parlen d'una altra cosa. Em sembla més això que no pas la importància que realment té per nosaltres. Que sí que és important que els Estats Units no entri en recessió, sí, però realment jo estic llegint que aquí els limitaria la meitat de les despeses militars. I, fins aquí es pot arribar. Imagina't les despeses militars als Estats Units el que pugen. Imagina't amb la meitat de les despeses militars el que es podria arribar a fer. Doncs bé,
socialment, exacte, per exemple.
Sí, socialment.
Tot i que allà tenen...
No, ja en relació socialment, no. Sí. Amb l'altra meitat ja sabem el que fan a lo bèstia.
Sí. Mossèn Esteve, està d'acord? Alguna cosa més sobre aquest tema?
No, simplement demostrar que realment desconeixem bastant el sistema americà, que difereix molt de l'europeu, i és clar, nosaltres ho veiem des de la nostra òptica i del nostre sistema polític europeu, i en canvi la realitat americana és molt diferent i poder és molt més diferenciar entre demòcrates i republicans, i aleshores en aquí sembla que els republicans siguin molt més dolents perquè són els que tenen realment els diners i els demòcrates són els que tenen més vots. I aleshores, esclar, és difícil poder trobar un punt d'equilibri perquè, de fet, no ha estat ben bé un acord, vull dir, ha estat quasi allò, parem el cop i ja veurem a veure què passa, no?
Una condemna a entendre's ha estat, no? Allò que es diu popularment.
Han estat condemnats a entendre's.
Sí.
No? A més, el que passa és que, esclar, també, com deia el senyor Pereres, vull dir, esclar, aquí el que fa por que quan Nord-Amèrica esternuda, vull dir, tot el món
ens
es constipa.
Sí. Ho ha dit el senyor Marriera, però estem d'acord tots. Estem d'acord. ens afecta una mica, però vaja, el senyor Pallarès pensa que és exagerat.
Sí, de totes maneres, exacte. I a més allà, esclar, el cas és que la notícia és molt més seca, molt més sèria, perquè no tenen una Merkel, per exemple. No tenen animadors d'aquests, no tenen cheerleaders, ni tenen res d'aquest tipus, de que realment els hi animi el cotarro i els partits són molt, molt avorrits.
Bé, avui amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve, comentem l'actualitat, una actualitat que també tindrà altres temes. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi, a tothom.
La política catalana i la política espanyola protagonistes en aquest inici del 2013.
Doncs sí, anem cap a casa nostra perquè Mas nomena el nou govern amb voluntat, com recordàvem, de que ni sigui de diàleg permanent i sense soroll ni crits. L'oposició, tret d'Esquerra, critica que Mas lligui aquest projecte nacional i projecte social al seu discurs. Algunes forces polítiques ho consideren un error i d'altres comparteixen l'objectiu final, és a dir, l'estat propi, però això sí, critiquen que parli de futur nacional i alhora apliqui retallades dràstiques, com per exemple sentíem ara el portaveu al Parlament de la CUP, David Fernández.
I de política espanyola, les esperances econòmiques que ens dona el ministre d'Economia.
Doncs sí, el ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, ha demanat a Catalunya que no confongui les prioritats perquè el que és fonamental, ha dit, en aquest moment és sortir de la crisi per tornar a créixer i crear ocupació i perquè és més fàcil fer-ho junts que separats. De Guindos preveu que l'economia començarà a créixer el tercer trimestre. I d'altra banda, el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, en el seu discurs de cap d'any, que es va emetre ahir dimarts, va fer una crida a la unitat per reivindicar l'execució del corredor mediterrani ferroviari, també per garantir l'atenció als més vulnerables i també per recuperar la bona imatge d'aquest territori.
I finalment recordarem Moisès Brogi i també recordarem mossèn Ignasi Mora, rector de Santa Maria del Mar, que ens va deixar ahir. De Moisès Brogi, doncs l'última hora és la visita que va rebre ahir la Capella Ardent.
Doncs sí, exacte, i recordem, Ignasi, que el funeral serà avui al mateix lloc, al Tanatori de les Corts, a partir de 10:45 del matí.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Fins després.
Fins després.
Una pausa Ràdio i continuem. Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 4834 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Combe l'editorial presenta els tres títols ideals pels regals dels menuts d'aquestes festes. Juguem a fer de mestre, un llibre escenari amb més de 60 complements per jugar. 10 ciutats i un somni, el llibre pop-up per viatjar i somiar desperts. I els 10 millors jocs de sempre, que inclou tauler, fitxes i un dau per muntar. Aquestes festes, res millor que Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel.
connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, estem compartint la tertúlia d'actualitat avui amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb el diaca del bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bé, hem parlat del tema dels Estats Units, però anem a altres qüestions de l'actualitat, sobretot de l'actualitat política catalana i espanyola. Acabem de parlar amb el portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, David Fernández, que ens parlava d'una legislatura moguda i complicada, la que acabem de començar, amb un govern que té un projecte nacional, però que també doncs, té un projecte social amb el qual no tothom està d'acord, perquè aquí hi ha doncs, més austeritat com a previsió per aquest 2013. Més retallades.
Hauríem d'afegir-hi també una altra cosa, és a dir, moguda i, tal, i curta.
Vostè creu que serà curta, també,
que serà
aquesta?
Curta.
No, és no és el primer que ens ho diu aquí.
Cada vegada estem més italianitzant la nostra política d'aquells governs gairebé comencen a semblar l'altre dia, doncs, precisament, fent... Ara que va fer el centenari de l'assassinat de José Canalejas, un polític espanyol de primer ordre, l'únic polític espanyol que realment ha entès, jo crec, l'únic president de govern espanyol que ha entès Catalunya, perquè la prova és que va ser qui va impulsar que Prat de la Riba pogués assolir la mancomunitat, i això en 1912 que va ser assassinat pues, ja és un gran què, ell va deixar les bases fetes. Doncs bé, estava comptant no, que els governs llavors duraven 6 mesos, 9 mesos, 11 mesos, aquells governs que anaven canviant contínuament. Uh-huh. Doncs bé, en aquests moments jo crec que comencem a entrar en una dinàmica molt, molt semblant, i a més quan comencem a discutir si lo social, si lo nacional, que comencem ja a diferenciar, a mi em sembla que el discurs s'ha de tindre homogeni, s'ha de tindre en una mateixa línia. És important lo social, és important lo nacional, jo crec que és important tot, perquè si comencem a prioritzar si és més important una cosa o més important l'altra, en fi, jo crec que són importants les dues coses. La llibertat nacional és irrenunciable, però també és irrenunciable pues, que cada dia puguem omplir el plat i cada dia puguem dormir sota un sostre.
Uh-huh. Senyor Marriera.
Bé, jo particularment no m'agradaria que aquesta legislatura durés poc, perquè... seria un símptoma de que algunes coses no han anat bé, no? Si amb un govern pues, se l'elegeix per 4 anys, jo crec que el bonic seria poder acabar aquests 4 anys, no? I poder-los realitzar. És difícil, evidentment, perquè no té Convergència i Unió, no té la majoria absoluta, però jo crec que s'han fet uns passos molt importants amb Esquerra Republicana, i Esquerra Republicana està tenint una actitud molt positiva i una actitud molt oberta i d'esperit de col·laboració. No? I jo crec que amb aquest nou líder, el senyor Junqueras, actual, pues, home, està anys llum d'altres líders que havia tingut Esquerra Republicana en altres moments. És una persona potser molt més dialogant, molt més oberta, sembla donar la sensació de ser una persona molt més noble, més sincera també. Vol dir que jo crec que Esquerra Republicana en aquests moments ha donat un tomb important amb la seva trajectòria històrica, no? I per tant... Té que ajudar i està ajudant en aquests moments ja a Convergència i Unió, no? I en quant als objectius que en aquests moments s'han plantejat, de que bé, què és primer, si és el tema social o el tema sobiranista, bé, Convergència i Unió ho ha dit molt clar, no? Ha dit de que els dos processos tenen que anar paral·lels, eh? I està molt clar de que no podem oblidar els temes socials, els temes econòmics, però el procés de marcar una data també per un referèndum pues, també està marcat i que d'alguna forma pues, hi ha un calendari marcat i que s'intentarà complir. Eh? Uh-huh. Per tant, jo crec que en aquests moments teníem que ser una mica positius, perquè... en general, tothom ens agrada criticar abans de començar que una persona hagi fet alguna cosa, no? Aquest govern acaba d'aterrissar i, per tant, com va dir molt bé el senyor Artur Mas l'altre dia amb l'últim discurs de fi d'any, va dir que qui està disposat a lluitar, pot sortir-se'n o no. Pot guanyar o pot perdre, però qui no lluita ja ha perdut.
Sí, qui no lluita ja ha perdut, efectivament, sí. Uh-huh. Mossèn Esteve, què en pensa?
Bueno, jo crec que, per una banda, ha sorprès molt el discurs d'en Junqueras, que a molta part de la societat, vull dir, estàvem acostumats a que Esquerra Republicana fes un altre estil i un altre tipus de discurs, i ara veiem que fa un discurs molt moderat, molt intel·ligent, molt dialogant, i esclar, això també pot ajudar a que la legislatura pugui durar més, perquè, lògicament, davant d'una minoria que es troba a Convergència, que es va deixar portar per l'eufòria de la manifestació, i li semblava que l'endemà havíem de ser tots independents i tenir un país lliure, quan va venir la realitat i es van sumar els vots, es va veure la realitat quina era. Aleshores, si compta amb aquest suport, jo suposo que seria interessant i seria bo que la legislatura duri el màxim possible, però durarà el que duri, perquè, lògicament, anar canviant contínuament de govern tampoc és bo ni surt barat les coses com siguin. És molt car fer unes eleccions i convocar unes noves eleccions, i en un país que, gràcies a Déu, quasi tots hem d'estar parant la mà, vull dir que anar llançant els diners per la finestra, vull dir, no serveix de res. Per tant, jo em fa l'efecte que interessa anar tirant endavant i tampoc descuidar que mentre s'està bullint l'olla també hem d'anar preparant les postres. O sigui que, per tant, jo crec que aquí el govern, sigui el que sigui, i amb els acords que facin, vull dir, han de tractar tots els temes segons la importància que tinguin i dedicant-los-hi el temps que faci falta a cadascun d'ells. Vull dir, perquè si només prioritzem, resulta que al final ens trobem que temes molt importants queden sempre en el calaix perquè no s'hi arriba a temps.
Potser quan parlava Joan Pallarès d'italianització de la política catalana, també cal matisar que a Itàlia les inestabilitats passen sovint per canvis de cap de govern. Aquí a Catalunya no ha passat això. Hi ha hagut legislatura curta, però esperem que no tinguem aquestes inestabilitats de dimissions i de nou president de la Generalitat.
No, jo el que voldria matitzar és això que s'ha parlat de l'Oriol Junqueras. L'Oriol Junqueras és l'única diferència que té amb els altres líders d'Esquerra Republicana, i és que té una experiència, a part de que és una persona acadèmicament sòlida, com ho era en Carod, és una persona de que té una àmplia experiència municipal. Això dona molt de joc i es nota la majoria de polítics que tenen experiència municipal, quan després gestionen, que ho fan d'una manera molt més positiva i molt més possibilista que no pas els que no la tenen. Allò dels romans, el cursus honore, de que realment no es podia arribar a sènior, no es podia arribar a senador si no havies passat per vir, d'un vir, edil, és a dir, tenies de fer la cursa honorària i fins als 30 i pico d'anys no, que havies passat ja pels càrrecs municipals d'edilícia, no arribaves a tenir un punt, és a dir, un lloc ja a la legislatura, doncs això és importantíssim. I això hauríem de començar a aplicar-ho aquí, com ho apliquen els francesos. Un francès no pot arribar a ser president de govern per descomptat, ni diputat, ni pot arribar a ser pràcticament res, sinó passar per ser alcalde d'una població important. I això, autènticament, ens ho hem de començar a aplicar aquí, i és que aquí resulta que arriben nens que surten de primària, ja arriben, es posen de diputat, i pràcticament, bueno, fa 40 anys que són diputats, i això ningú els treu d'allà, i no saben fer una altra cosa.
Pallarès, estic totalment d'acord amb tu, Això crec que es nota en seguida. Sí,
la proximitat de la política municipal.
Hi ha partits que no han tingut mai la sort de tentar poder, ni municipal ni autonòmic, no? I aleshores, clar, aquests partits permanentment estan anclats en l'oposició constant i, bé, criticats molt fàcil. Ara bé, governar ja no ho és tant. Per tant, aquelles persones que ja han tingut aquesta experiència de govern i, sobretot,
Ni que hagin estat alcaldes de Benidorm.
Exacte, però esclar, un municipi és el primer nivell, el primer esglaó, no?, de la política. Per tant, en aquest cas, i concretament el del Junqueras, bueno, ja té una experiència de mando, no?, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, això es nota, i els partits penso que tindrien també que, alguns partits ja ho estan fent, que molts partits es presenten a les llistes persones que són alcaldes de poblacions importants de Catalunya, no? I després s'està veient que aquests alcaldes, quan arriben a consellers, escolta'm, ho fan bé, ho fan bé perquè han sigut persones que han sabut administrar, i han sigut administradors públics, cosa que altres polítics, bueno, se'ls diu que són molt més polítics ideològics, però en canvi no han viscut el dia a dia de tenir que pagar millor uns salaris en els, funcionaris o tenir que pagar els proveïdors a l'Ajuntament, etc etc, que això és una feina diària.
És que molts, per molts partits, com per exemple pel PP i pel PSOE, el tema municipal senzillament és un sac de dineros. Vull dir, és un posto per, recaudatiu per les arques del partit. Ara, per exemple, estan pactant de reduir 15.000 regidors amb tot l'estat espanyol. Bé, això és una barbaritat. És una barbaritat perquè la democràcia, precisament, és com més regidors, més participativa és. Ara, el que passa és que aquí s'interpreta que un regidor és un senyor que és com una espècie de funcionari que té d'estar cobrant. I no han sabut interpretar democràticament que és un regidor, que és pràcticament un voluntari que va fer política municipal.
Bé, senyors, deixem el tema polític i també el tema de les incerteses econòmiques. Només una pregunta perquè responguin sí o no. Creuen que ens recuperarem econòmicament abans que s'acabi aquest 2013, com diu Luis de Guindos? A veure si l'economista ho veu clar, això.
Bé, el senyor de Guindos, és la seva obligació com a ministre té que dir que les coses diran millor. Perquè has de crear, evidentment,
una
certa expectativa d'esperança. El que passa és que, clar, tampoc podem anar dient que això dirà de molt llarg, perquè és que això no és sortir d'una crisi, sinó que estem en una etapa molt important d'un canvi de sistema. I això a vegades hi ha polítics professionals que no els interessa dir-ho, o no ho volen dir. Però el que està molt clar és que hi ha una transició d'un canvi de sistema en el que mai tornarà a ser com era abans. I els que vulguin que l'anterior torni, pues difícilment no hi tornarà a haver-hi grans construccions d'edificis, no tornarem a construir de la manera que es va construir, etcètera. Per tant, a millor, algunes coses d'aquestes són bones. Això, quan un ha estat malalt, realment malalt, pues després hi ha un encostipat que dura i tens que passar a la convalescència. La convalescència no es canvia d'avui per demà. Per tant, jo aquest any 2013 crec que encara costarà, costarà.
Bé, senyors, ràpidament volíem recordar la figura del doctor Moisès Brogi i també, en un àmbit ben diferent, però ha coincidit en el temps, la de mossèn Ignasi Mora, rector de Santa Maria del Mar, que ens va deixar ahir, del doctor Brogi, que destacarien, senyors? No sé si algú de vostès el coneixia personalment, tot i els seus 104 anys.
Sí, encara que no van coincidir dintre del partit, perquè quan ell anava jo ja en tornava.
Vostè doncs havia deixat Esquerra quan ell va ser candidat al Senat.
Sí que li coincidit amb algun acte diverses vegades i realment, sobretot una vegada que el vam portar al districte a fer una xerrada i em va semblar una persona d'una humanitat extraordinària.
Jo personalment no vaig tindre la sort de conèixer-lo, però tinc molts coneguts que eren amics d'ells i m'han parlat aquests últims dies també de la gran humanitat com a persona, no? Com a gran professional, però un humanisme que irradiava un humanisme.
I també com a metge. Ell volia practicar la medicina del consol i de l'atenció personalitzada.
Que a vegades deia que es tenia que parlar amb el malalt, amb el pacient. No?
Sí, sí.
I això realment va donar aquesta gran humanitat com a gran persona i que realment, bueno, ha viscut molts anys i quan es viu molts anys
també és un mèrit de la persona. Sí, mossèn Esteve, un últim comentari.
Jo crec que jo no l'havia conegut. Només les referències que tinc són les referències de la seva vida com a cirurgià, com a humanista. I crec que amb ell desapareix també un tipus d'humanisme ètic, de professionals que han estat matemàtiques, han estat metges, però que han estat científics, però carregats d'un gran humanisme. Aquest humanisme clàssic que hem conegut tota la vida i en el qual ja nosaltres ens havíem criat, jo crec que ha desaparegut una figura cabdal d'aquest tipus d'humanisme, que crec que hi hauríem d'anar-hi tornant, en aquest humanisme. Des de les diferents vessants, cadascú, des de la seva feina, però agafar, tenir una ètica, tenir un humanisme, sí. Això és imprescindible.
Sí, personalment puc dir que el vaig poder saludar el 7 de juny, pare de la bioètica, el jesuïta, que casualment havia mort el 31 de desembre de l'any passat, si no recordo malament, o sigui, tot just un any abans que el doctor Moisés Broggi.
I el mateix caldria dir de mossèn Mora.
Sí,
jo crec que la millor lògica que se li pot fer és que era una persona propera.
Doncs que descansi en pau mossèn Ignasi Mora, que havia estat present dissabte passat, sense anar més lluny, en un acte de benedicció de les noves campanes de Santa Maria del Mar. Mossèn Esteve, el coneixia, mossèn Ignasi Mora?
No.
Personalment no.
No he tingut el gos de conèixer-lo, però estic segur que el cel hauran tocat campanes per ahir.
Doncs que així sigui.
Les referències que en tinc també era una bellíssima persona.
Sí, un home amb molt de caràcter i alhora amb gran humanitat, també. Sí, avui sí, parlem sí. d'humanitat. Mossèn Marriera també coneixia...
Mossèn no.
Ara jo m'he embolicat. Senyor Marriera, vostè coneixia mossèn Mora?
No, el coneixia, mossèn Mora, no.
Això dels tractaments a vegades...
Em dones un títol nou, escolta'm, fantàstic, eh?
Tenim un mossèn diaca a Girona i a vegades... Doncs molt bé.
Pues no el coneixia, jo només de referències que ho estàvem comentant abans d'entrar a la reunió amb el senyor Pallarès i m'ha comentat el tema i dic, home, pues, realment, el que tu diguis segur que és veritat.
Doncs molt bé. Des d'aquí, evidentment, hem lamentat molt aquesta pèrdua, un home que havia dinamitzat en aquests 6 anys llargs la Basílica de Santa Maria del Mar amb propostes culturals, grans concerts. Recordem que aquest mateix any havia estat aquí mossèn Mora parlant-nos del concert d'Aino Arteta que va venir a Santa Maria.
El tema internacional...
Exacte, la dimensió internacional també de la pregària a través del turisme, unes pregàries de migdia per als turistes que volguessin unir-se a l'espiritualitat de Santa Maria del Mar i moltes coses més, com el col·loqui europeu de parròquies, una iniciativa també molt propera en la qual ell havia estat implicat fa més de 10 anys com a màxim responsable. Que descansi en pau mossèn Ignasi Mora. Ho deixem aquí, gràcies Josep Lluís Marriera, senyor, no mossèn, Josep Lluís Marriera, Joan Pallarès i des de Girona...
Cal que em digui il·lustríssima.
Exacte. Des de Girona, Joan Baptista Esteve. Tots tres, bon any i fins la propera.
Moltes gràcies, bon any.
Ara, amb una mica de retard, la Sara Cruz ens porta els titulars, l'última hora informativa, després més temes. Fins a les 10 parlarem d'herbes remeieres a l'espai Naturalment Doctor Pros amb Fra Valentí Serra. També parlarem d'un llibre sobre l'amor que ha escrit Ramon Sangles i molts més temes. Quedeu-vos amb nosaltres.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Els Estats Units han aconseguit evitar finalment les conseqüències de l'anomenat abisme fiscal per la falta d'entesa dels republicans i demòcrates els últims dies de l'any passat. La Cambra de Representants, amb majoria republicana, ha aprovat a última hora el text enviat i també ha aprovat hores abans al Senat. L'acord ha arribat aquesta matinada després d'hores de debat intens. Més temes. Els taxis regulats per l'Institut Metropolità inicien a partir d'avui un sistema de torns que pot comportar una reducció de taxis disponibles en hora punta fins a 2.000 vehicles. Hi ha dos torns, el de matí, que comença a les 5 de la matinada i s'acaba a les 2 del migdia, i el de tarda, que s'inicia a les 2 del migdia i acaba a la mitjanit. La resta de l'horari, des de la mitjanit fins a les 5 de la matinada, queda lliure per tots els taxistes. Com avançam amb els funerals del doctor i humanista Moisés Broggi, mort dilluns als 104 anys, es fan aquest matí a 11:45 al tanatori de les Corts de Barcelona. Broggi serà enterrat, però, al Port de la Selva, en la seva intimitat i per voluntat de la família, i no s'instal·larà tampoc cap capell ardent a cap institució oficial. Als funerals hi assistirà el president de la Generalitat, Artur Mas. En esports, la selecció catalana de futbol torna a jugar avui el tradicional amistós de cada any per aquestes dates. S'enfrontarà la selecció de Nigèria a les 7 de la tarda a l'estadi de l'Espanyol. El partit es podrà veure en directe per TV3. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència ni problema, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, dues informacions més de servei. Primer, informar als usuaris que assisteixin aquest vespre al partit que enfronta Catalunya contra Nigèria a l'estadi de Cornellà al Prat, que reforçarà el servei de trens a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat. També recordar que ja han entrat en vigor les noves tarifes del transport públic. Totes les targetes comprades abans de l'1 de gener es podran fer servir fins al 28 de febrer, excepte la trimestre de jove, que seran vàlides fins al 31 de març. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor tenim l'hiper millor tortell.
I no ho diem nosaltres, ho diu la PUL, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha declarat el nostre tortell com a compra mestra i el millor dels tortells envasats.
L'eleva al nivell d'alta pastisseria per la presentació impecable, per l'elaboració natural i el més interessant, el preu, només 13,66 euros al quilo.
I és que el tortell Hipercor és hiper millor que cap altre.
El Centre Comercial Sant Eloi de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, agraeix la confiança dels seus clients. Al Centre Comercial Sant Eloi continuareu trobant les millors ofertes i els millors preus. Us hi esperem. Centre Comercial Sant Eloi us desitja unes bones festes i un venturós any nou.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
D'amor és el títol d'un llibre editat per Claret i l'autor del qual és Ramon Sangles i Moles. Aquest lingüista, corrector i escriptor ha publicat diversos llibres on la llengua, la seva forma, l'estil d'expressar-se i la comunicació són fils conductors. El compendi de normes d'estil, manual per a redactors i correctors, o també Comunicar-se tot un art, són títols d'altres treballs que ell, ha publicat. Volem vincular avui i volem unir més que mai aquesta fredor que de vegades ens produeix l'anàlisi lingüística amb altres temes més profunds i de pensament, que són els que ell expressa en el llibre Vull morir d'amor. Parlarem d'aquests temes amb el mateix Ramon Sangles, que ens acompanya en directe. Senyor Ramon Sangles i Moles, lingüista, corrector i escriptor, molt bon dia, bon any i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia a tothom, aquí em teniu.
Ens havíem posat en contacte amb vostè fa uns mesos i la veritat és que teníem moltes ganes que ens visités perquè els temes que vostè tracta ens semblen molt, molt interessants per molts motius, alguns d'ells també fins i tot lligats a l'actualitat, perquè els mitjans de comunicació som, i ho dic modestament, importants en la societat i la llengua amb la qual ens expressem també.
Sí.
Vostè ha escrit diversos treballs sobre comunicació, normes d'estil. Quina és la seva principal filosofia sobre la manera d'expressar-nos i sobre la correcció a l'hora de parlar o d'escriure?
Sí. Primerament vaig escriure compendi de normes d'estil perquè quan escrius, quan corregeixes, sempre trobes a faltar aclariments i llavors, doncs, per més gramàtiques, per més manuals que consultis, sempre trobes a faltar alguna cosa o l'explicació és massa llarga i has d'anar per feina. Llavors, doncs, com que tenia apunts de molts anys, de classes, de bons mestres, doncs els vaig recopilar i vaig mirar de fer un llibre d'una manera pràctica. Primerament el vaig fer-lo per mi, aquest llibre, perquè quan jo hagués de consultar una cosa, de seguida la trobés. Però, en fi, a mesura que el vaig anar tirant endavant, vaig veure que també podria fer servei als altres i el vaig anar fent, doncs, vaig aquests apunts, els vaig anar transformant en forma de llibre, de tal manera que va sortir compendi de normes d'estil, va agradar als lingüistes, va agradar a tothom al qui el vaig ensenyar, ha agradat als qui l'han consultat, se n'han fet 4 edicions, que de fet són 5, diguem 4 edicions, i en fi, és un llibre, doncs, que ha tingut molt èxit i que jo mateix cada dia l'he de consultar, el tinc a la taula. Després, és clar, em quedaven uns altres pensaments profunds, jo diria, elaborats, viscuts durant tota la meva vida, i també vaig pensar que seria bo d'expressar-los, de dir-los, perquè allò que no es diu mor, és cosa morta. Llavors, doncs, d'aquí va sorgir un llibre que es diu Comunicar-se tot un art. Aquest llibre és saber escoltar, saber parlar, saber llegir i saber escriure. Aquest llibre, jo, sabent que havia de venir aquí, ahir el vaig repassar de dalt a baix i vaig quedar molt sorprès jo mateix de que jo hagués escrit aquest llibre, perquè realment el trobo interessantíssim, tot i que potser no és molt dient que ho digui jo, però realment jo estic molt content d'haver escrit aquest llibre i trobo que hi ha molta profunditat de pensament. Un cop escrit aquest segon llibre, Comunicar-se tot un art, em quedaven més coses a dir, perquè jo he dirigit la meva vida a estimar, és dir, que en aquest món per què hi som? Aquest món, doncs, en fi, mengem, bevem, treballem, però el que ho lliga tot és l'estimació. Si no ens estimem, no anem enlloc. I llavors, doncs, jo, havent viscut bastants anys en una comunitat, havent estat en un seminari, havent treballat, doncs, en el món obrer, coneixent, doncs, el món universitari, coneixent, doncs, també el món lingüístic i tot això, jo moltes vegades hi trobava deficiències d'estimació, de detalls que s'han de tenir, i per l'altra banda, jo es podria dir que tenia una bona educació perquè havia dirigit la vida en aquests detalls que s'estima en les petites coses. I d'aquí va sortir, doncs, un llibre que es titula Vull morir d'amor. Si jo l'hagués de titular ara, potser diria Visc d'amor, perquè un cop has mort, doncs, vius. I llavors, doncs, Tens molta experiència, molta cosa a explicar. Jo en aquest llibre, en principi, no sabia gaire per on agafar-lo, per on començar, però em vaig dir a mi mateix que havia de ser com una mena de testament de la vida. I d'aquí, doncs, va sortir tot el fet que comporta estimar, l'amor, l'estimació, però d'una manera pràctica. És a dir, que jo escrivint aquí no teoritzo sobre l'amor, sinó que parlo de coses viscudes. Allò que dic cada paraula pot ser comprovable, és a dir, és viscuda o l'he vista a viure. I
per tant, un amor des de l'experiència, un amor empíric.
Sí, 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 sí.
La veritat és que llegint el llibre podem comprovar que d'alguna manera fa tot una, si no teoria, sí una alegoria de l'amor o un recorregut pel que és l'amor, i m'ha fet pensar en la primera encíclica de Benet XVI, Déu és amor, parla també dels diferents vessants de l'amor, no? L'amor corporal, l'amor espiritual. Vostè parla, doncs, de matrimoni, de sexe, de voler-se estimar de debò quan dues persones s'estimen, o l'amor més en general.
Sí, 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 sí.
Ha pensat vostè en l'encíclica del Papa o l'ha consultada?
No, la llegida la vaig llegir. Mentre...
Per tant, sempre és fonts d'inspiració, oi?
Sí. Sí, sí, mentre llegia el llibre, doncs la vaig llegir. La vaig llegir perquè havia d'estar al corrent del que deia el Sant Pare. I a més, em vaig llegir també el llibre Càntic dels Càntics i el llibre de Miqui Amat, de Ramon Llull. El que passa que un cop llegits no vaig copiar, sinó que vaig dir m'està molt bé i, en certa manera, em va ajudar a treure coses de dintre que jo tenia a dintre i em va ajudar. Això, sí, sí.
És necessari, de vegades, sí, que traiem aquestes coses i, i les expressem, no, senyor Ramon Sangles?
No cal que em digui senyor,
Sí, bé. Ramon.
Ja està bé.
El considerem un amic, sí, malgrat la formalitat.
Molt bé, molt bé. Doncs, escolti, va bé de llegir i de treure suc de totes aquestes coses. Jo realment m'han ajudat molt. El fet de preparar-te t'ajuda a dir coses i després jo estic contentíssim de tot el que he dit. De tot el que he dit en aquest llibre, Vull morir d'amor, jo estic contentíssim i ho signo lletra per lletra tot.
Doncs un lingüista, un corrector, un escriptor parlant sobre l'amor. És l'essència d'aquest llibre, Vull morir d'amor, que recomanem, editat per Claret. En el cas dels altres llibres, Compendi de normes d'estil, manual per redactors i correctors, està editat per SPD, igual que Comunicar-se tot un art. Avui parlem amb Ramon Sangles i Moles, que és escriptor i també és director de la revista Llengua Nacional. Parli'ns una mica d'aquesta revista. Què és Llengua Nacional?
Sí. Què és? Bé, és una revista, doncs, pot ser, jo he pogut fer tots aquests llibres gràcies a dirigir la revista de Llengua Nacional, que ara, doncs, ja saltem a l'any 17 que la dirigeixo, 17 anys que la dirigeixo. Aquesta revista és bàsicament sobre llengua, tot sobre llengua catalana. Hi ha una part de sociolingüística de l'estat de la llengua i una altra part que és tot de lèxic, sintaxi, pronúncia i també algunes entrevistes a persones, doncs, que s'han dedicat bé a la llengua. Després també hi ha una part de bibliografia, llibres que ens semblen interessants, però sobretot és una revista per ajudar a la gent que té ganes de parlar bé la llengua i d'escriure-la bé. En principi, doncs, és una revista que surt trimestralment, és una revista, jo diria, d'un nivell bastant elevat, però que, d'altra banda, també va parar a gent que no té cap preparació lingüística i són moltes les vegades que m'han dit, llegint la revista, a vegades no entenem de què parla, perquè si comencem a parlar de coses teòriques, de lèxic, diu, però aprenem de llengua, aprenem a escriure i fins, jo sé que moltes vegades es fan classes a la universitat de temes que tractem, gent que, treballadors, doncs obrers, que han dit, escolta, he llegit una cosa que m'ha agradat molt, l'he fotocopiada pels meus amics. És una revista que ajuda la llengua.
Doncs avui Ramon Sangles, director de la revista Llengua Nacional, ens acompanya. Ramon Sangles té 64 anys, una llarga trajectòria de compromís amb la llengua, amb el país i també amb l'espiritualitat, un fet que reflecteix en aquest llibre Vull morir d'amor. Hem començat l'entrevista, si se'n recorda, senyor Ramon Sangles, parlant de la necessitat de vincular una mica més aquests temes de la llengua i de la sociolingüística, que de vegades són una mica freds amb la profunditat de l'ésser humà, amb l'humanitat. Ara acabem de deixar, ens acaba de deixar, millor dit, molt és Brogi, que era un metge, sí, i també un gran humanista. És a dir, vincular aquestes feines de la vida, sí, que de vegades són fredes, amb la profunditat de l'ésser humà, creu vostè que ho necessitem ara més que mai, això?
Uf, i tant, perquè vivim en una societat que corre molt, que està molt tecnificada, i llavors, doncs, nosaltres hem de, primerament, hem de ser molt pràctics amb tot, nosaltres hem de ser molt atents a atendre la gent en la feina que tinguem, hem de saber ser molt bons treballadors i, per altra banda, hem de tenir humanitat. És a dir, que si, per exemple, jo estic en una botiga atenent gent, no puc començar-los a explicar la meva vida. He d'anar de dret al gra perquè hi ha gent que fa cua. I llavors, doncs, han de ser ben atesos. És a dir, que moltes vegades la comunicació és, jo ho lligo amb agilitat, amb atenció, en tenir en compte tot l'ambient que hi ha al voltant, la comunicació, l'estimació. Comunicació moltes vegades és callar, és saber escoltar bé, és estar atent a la persona que tens al costat, saber estimar és no fer-te pesat, és saber exactament què necessita l'altre, descobrir les seves necessitats amb una sola mirada. Nosaltres hem de viure a fons la vida, perquè la vida passa. La vida és com un camp de futbol que jugues un partit. El partit té un final, si no seria molt avorrit. La vida és igual, per tant, l'hem de viure amb passió, amb apassionament. Jo diria que en la nostra feina, fins i tot en el nostre oci, en el nostre descans, hi hem de posar passió. Passió vol dir estimació. Nosaltres, i per estimar, també hem de saber detectar què hem d'estimar, què hem de voler, què hem de servir. És a dir, avui dia, quan hi ha tanta oferta, hem de saber classificar les coses, hem de saber distingir, perquè es perd molt temps en banalitats.
L'obra Vull morir d'amor, d'alguna manera, proposa un joc en què es combina la realitat i la ficció i també constitueix d'alguna manera l'expressió literària del mateix autor, com vostè mateix deia, des de l'experiència, no? Parlant de l'amor. Llegir-lo, Vull morir d'amor, d'alguna manera comporta també una exigència, perquè de vegades parlem de l'amor molt alegrement, no?
Sí. No, a mi m'ha fet canviar. Jo, cada llibre que he escrit, m'ha canviat la vida. Llavors, sobretot aquest últim, realment me l'ha canviada. Jo aquí em varen dir, és una manera idíl·lica de veure l'amor. No. Aquest llibre, tot el que jo dic, és real, és palpable. És clar que hi dic moltes coses que no tinc, però que penso que ja les tindré al cel. Penso que si no les tinc aquí, les tindré al cel. I penso que és possible tenir-les aquí. El que passa que la vida és com és i cadascú li toca viure el moment present doncs allà on Déu l'ha posat. Llavors, de totes maneres, tot el que jo dic aquí doncs és cosa viscuda, és cosa possible, no són cants idíl·lics, no són brindis al sol, sinó que és cosa que és possible i cada persona ho pot viure d'una manera o d'una altra. Jo, en principi, dic vull morir d'amor, però jo ara diria visc d'amor i és probable que escrigui un pròxim llibre que sigui aquest títol, Visc d'amor.
Doncs bé, ens ha anunciat un proper projecte, possible projecte, un nou llibre, Visc d'amor. El té pensat ja?
Més que res el tinc en el cor, perquè posar en pràctica Vull morir d'amor t'ajuda a viure, a respirar i a aprofitar cada moment del dia. I, és clar, d'aquí en vas traient suc. I m'adono que la vida és molt generosa. La vida és molt generosa amb aquell que estima. I trobes sempre persones que realment amb qui pots confiar, dius, realment són un regal del cel. I llavors, d'aquí ve que tu sàpigues quan et poses a estimar, quan vols estimar, quan dius jo vull morir d'amor, realment se t'obren els ulls i veus el món d'una altra manera. Trobes realment doncs persones que dones gràcies al cel per dir gràcies Senyor per haver-les engendrades i per haver-les dutes en aquesta vida.
El senyor Ramon Sangles, quan ens parlava de la seva vida, ens feia 5 cèntims de la seva evolució. Vostè ens ha dit que havia format part d'una comunitat religiosa i ha tingut doncs una vida molt compromesa amb la llengua, amb la sociolingüística i amb l'estil d'expressar-se. Com resumiria en una breu sinopsi el que ha estat la seva vida? Ha tingut sempre vocació de lingüista, ha tingut vocació espiritual també?
Sí. Jo, tots els passos de la meva vida, vaig néixer a pagès, vaig treballar en el món obrer, després vaig viure en una comunitat, vaig passar pel seminari, em vaig casar, tinc fills. Bé, jo tot això com ho resumiria? Doncs jo resumiria que realment de tot el que he passat, de tot el que he viscut, dono gràcies a Déu, perquè tot m'ha aportat un plus en la vida. He sabut treure, és dir, que jo no podré dir mai el meu pas per tal lloc no ha servit de res. No, ha servit de molt, molt. Tot el que jo he viscut en la vida n'he sabut treure suc. He procurat treure en suc. He mirat agafar sempre la part positiva de les coses i la negativa doncs me l'he penjada a l'esquena. Llavors, doncs, resumint, jo realment penso en els meus 65 anys que he viscut una vida molt plena, n'estic satisfet i el que em resta, doncs, la poso a les mans del Senyor i de totes les persones que m'estimen.
Moltes gràcies, Ramon Sangles i Moles, per haver-nos acompanyat avui en directe. Ha estat un luxe sentir les seves paraules i el seu testimoni d'humanitat i d'espiritualitat. Celebrem que després de llibres sobre llengua i sobre comunicació hagi publicat també el llibre Vull morir d'amor, sobre el qual, entre altres coses, hem parlat avui. Vol afegir alguna cosa, algun missatge de bon any per als oients?
Sí, en principi, bon any, i dir-vos que compreu, que llegiu aquests llibres. Els podeu trobar en el nostre centre de llengua nacional, que és Centre Sant Pere Apòstol, molt a la vora del Palau de la Música, és carrer de Sant Pere més alt 25, allà hi ha el conserge, el senyor Miquel, i allà us els pot oferir. Són molt barats, són 12 euros i 10. Si compreu els 3, per 30 euros els teniu. Podeu anar allà, els trobareu, també els podeu trobar a la llibreria La Central del carrer Mallorca, també els podeu trobar a la llibreria Alibri i també els podeu trobar a la llibreria Claret.
Moltes gràcies, senyor Ramon Sangles, per haver-nos acompanyat. Felicitats pels seus treballs, sobretot aquest Vull morir d'amor, i fins una propera ocasió. Feliç any nou.
Gràcies, senyor Ignasi. Li agraeixo molt l'entrevista que m'ha fet i, en fi, val tots els cèntims del món. És impagable.
Bé, no, això ja sap que no mirem el tema del valor monetari.
Sense la vostra inspiració no m'hauria sortit cap paraula.
No, i ara, gràcies a vostè. Adéu-siau. Bon dia i bon any.
Bon dia.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Un joc de tovalloles de 3 peces, de jacquard i de cotó 100% per només 6,99 euros.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canal Sinoviola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canal Sinoviola. Qualitat i tradició.
Corre, pare, que arriben els Reis. Jo ja marco amb la meva T12.
Per anar a la cavalcada, eviteu cues, problemes d'aparcament i nervis. Desplaceu-vos en transport públic. La manera més còmoda, sostenible i segura d'anar a saludar a Ses Majestats d'Orient. Bones festes. ATM. Autoritat del Transport Metropolità.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper 7 de gener, la Gran Gala Strauss al Palau de la Música Catalana. El tradicional concert d'any nou de Viena, consolidat ja a casa nostra com una cita per gaudir amb tota la família. Interpretat per l'Orquestra Filarmònica d'Estrana amb la soprano Zanat Baktai i una parella de ball. Entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel sempre amb la cultura.
A Hipercor tenim l'hiper millor tortell.
I no ho diem nosaltres, ho diu la PUL, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha declarat el nostre tortell com a compra mestra i el millor dels tortells envasats.
L'eleva al nivell d'alta pastisseria per la presentació impecable, per l'elaboració natural i el més interessant, el preu. Només 13,66 euros al quilo.
I és que el tortell Hipercor és hiper millor que cap altre.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona. Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala d'aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
L'espai Naturalment Doctor Pros va precedir d'una connexió amb els establiments Veritas, cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. En aquest primer dia de l'any, per al primer cafè de Ràdio Estel, connectem, com sempre, amb Eva Vilamajor, que ens acompanya des de Veritas. Eva Vilamajor, bon dia i bon any.
Bon dia, Ignasi, molt bon any.
Bé, avui em sembla que ens vols parlar d'ous ecològics.
Sí, senyor. Comencem l'any, si us sembla, amb un producte molt habitual, com sempre, de fet, i que segur que tenim a casa i que consumim amb una certa freqüència, com són els ous. I per explicar-vos, i sobretot posar en valor les diferències entre els ous convencionals i els ous ecològics, començo parlant de les gallines. Les gallines que han estat criades i que es crien en condicions de producció ecològica són gallines que tenen accés al terra i a llibertat de moviments a l'aire lliure. És a dir, no estan engabiades ni estan exposades a llum contínua per augmentar-ne la producció dels ous. La producció ecològica, a més, no permet mutilacions, com el tall de becs, i cal que es disposi de nius per les més ponedores. Respecte a l'alimentació d'aquestes gallines, doncs reben i mengen pinso ecològic, que, com ja hem dit moltes vegades, són pinsos sense cap mena de pesticida ni additius químics addicionals, substàncies, per altra banda, que, com també hem dit altres vegades, en el nostre cos li costa d'alliberar. I per què fa l'ou? Com són els ous ecològics que trobareu a qualsevol de les nostres botigues Veritas? Doncs són ous més nutritius i més saludables, precisament per estar lliures d'aquests productes químics dels que parlàvem. Tenen més sabor i ho notareu sobretot amb una clara que és espessa i aglutinada. I finalment, com identificareu que és un ou ecològic? Com podeu saber que realment aquell ou que esteu comprant està o prové d'una gallina criada amb aquestes condicions? Doncs per la numeració que hi trobareu impresa en la closca. A més de la data recomanada de caducitat, no sé si us heu fixat, hi ha un número, una sèrie de números llargs que comença o bé amb un 0, o bé amb un 1, amb un 2 o amb un 3. Doncs el que comenci amb un 0, aquell és un ou ecològic. El 0 és el que ens indica que estem comprant i consumint ous ecològics. I fins aquí la nostra recomanació d'aquest any, Ignasi.
Doncs moltes gràcies, Eva Vilamajor. Des de Veritas comencem l'any amb una bona recomanació, com cada setmana. Ens retrobarem, si Déu vol, dimecres vinent. Gràcies, Eva. Bon
Perfecte,
dia i bon any.
Ignasi. Bon dia i bon any.
I ara seguim amb l'espai que avui compartirem amb el doctor Miquel Pros i amb el caputxí Valentí Serra. Comencem l'espai Naturalment Doctor Pros. Avui parlarem del boom de les teràpies naturals que s'expliquen i es desenvolupen a través del llibre Els caputxins i les herbes remeieres, escrit per Fra Valentí Serra i publicat per Editorial Mediterrània. Podem dir que, com es diu en termes populars, ha estat un èxit que ha sorprès la pròpia empresa, el que ha tingut aquest llibre. I avui volem parlar d'herbes remeieres en el nostre espai, naturalment, com sempre, com cada dimecres a aquesta hora, amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I bon any 2013.
Igualment.
I bon Nadal.
Gràcies.
També desitgem bon Nadal i bon any a Fra Valentí Serra de Manresa, caputxí, que ens visita avui en aquest programa. Bon dia.
Moltes
i bon any.
Gràcies, bon any a tots, gràcies.
Com estem?
Pau i bé, molt bé. Gràcies.
Pau i bé, exacte, i bé, sí. Que el 2013...
Que sigui de pau i bé per a tothom.
Efectivament. I bé, avui de teràpies naturals podem parlar, perquè podríem dir moltes coses, oi, doctor Pros, de la història de les herbes. Les herbes que des de la medicina natural també s'ofereixen a través d'homeopatia, de comprimits, de
líquid... Bueno, si no, vaja, no cal pas recordar, perquè tothom això ho sap, no?, que els principis actius de la majoria dels medicaments actuals, tot això doncs, ve de la pròpia naturalesa, no? La pròpia natura. I home, em fa molta gràcia i a la vegada em fa molta il·lusió doncs, tindre aquí davant el Fra Valentí Serra, perquè té un aspecte impecable, que jo li he preguntat, deu ser de les herbes que es pren cada dia?
Em pren cada dia, sí. Però abans de ser religiós.
I la comunitat?
Soc fill de pagès i a casa meva, tant pel bestiar com els que sojornen a la casa, solen prendre aigua d'herbes. I quan s'entra a casa, allà on hi havia doncs, la pastera, l'entrada, hi ha una part d'herbes remeieres, una part són pel bestiar i l'altra són per la casa.
Deixi'm dir, doctor Pros, que a més del bon aspecte que el fa Fra Valentí sí. Serra, també li he de dir que porta ben manifesta l'austeritat franciscana i caputxina a través d'aquest hàbit. Sí. Ell sempre diu que a dintre de l'hàbit porta la roba dels pobres, oi?
Sí, sobretot vesteixo de lo que porten, per Càritas, pels pobres, jo també ho vesteixo sota l'hàbit. Ajuda una vida de senzillesa i de pobresa, i sobretot d'identitat, perquè tothom m'identifica com fill de Sant Francesc. Ajuda també, les dues coses.
També es deixa créixer la barba, cosa que és natural, d'alguna manera, no? El creixement de la barba és un fenomen però, natural.
De fet, ho deien les antigues constitucions, les d'abans de la Salustració.
Dels caputxins.
I déjense créixer la barba, que és cosa natural, viril i muy apostòlica.
Molt bé, molt bé.
I no se la recorten a molt de los seglares, deien.
Nosaltres ens quedem amb la dimensió natural. En els altres aspectes no hi entrem avui.
No, però a més hi ha un aspecte estètic, perquè jo li he fet una fotografia com faig a tots els convidats i sí. Dic, escolta, dic, està impressionant. té, de veritat, un look, no?, la fotografia, fantàstic.
Ajuda la identitat. Aquestes coses exteriors s'han de vivificar, però són un reclam, un punt de referència, un record a la gent que pugui identificar la vida consagrada, la vida franciscana. Un petit ajut.
Expliqui'ns, Fra Valentí Serra, de què tracta grans trets aquest llibre, Els caputxins i les herbes remeieres. És un llibre històric, vostè com a arxiver sí. caputxí ha recollit molta informació.
Inicialment, aquest llibre que està posat en una col·lecció que dita Mediterrània a la Caputxina, que va idear Fra Jordi Cervera per divulgar una sèrie de temes que no són estrictament confessionals, però que poden interessar a sectors molt amplis de la societat. I un dels temes que podia ser interessant, i de fet va ser un encert, era veure una mica quina era la nostra tradició remeiera o la nostra aportació a la medicina natural. El que vaig fer va ser una pura transcripció de textos antics que a mi em va semblar que podien ser encara útils en els nostres dies. Vaig fer una introducció històrica, vaig fer un glossari perquè es pogués entendre una mica i va sortir el llibre, vull sabent que segurament tindria acollida, com va tenir ja acollida el llibre de la cuina, però que no tingués aquest interès enorme, no?, que en menys d'un any ja se n'han fet 3 edicions, n'hi ha un altre en camí, s'està preparant l'adaptació també en llengua castellana. Això ha connectat molt amb les aspiracions que estem vivint. No sé si és aquests moments també o de crisi econòmica o de retorn de les coses naturals, potser una mica tot plegat. No? D'una transcripció de textos que em van semblar interessants ha sortit un llibre, doncs viu, ha tornat a reviure aquest interès, no?
Sí, de vegades tot allò que es difon sempre, pel que fa a la seva convivència amb les modes socials, pot determinar un èxit com sí, ha passat amb això.
De fet, la història té això. I a vegades es desenterren temes o moments de la història que tornen a produir un interès, una vibració, i amb això de les herbes ha estat realment extraordinari de veure doncs, que aquest regal que Déu ens ha fet, de regalar-nos unes plantes que són en el nostre abast, perquè aquí no n'hi ha d'herbes estranyes, són herbes fàcilment identificables i fàcilment abastables. Aleshores, simplement es tracta que es puguin doncs, conèixer i que se sàpiguen aplicar. I això és el que feien els frares antics, d'abans de l'exclaustració. I això també explica una mica la popularitat d'aquests frares que entregaven la seva vida atenent els empestats, vull dir, sense mirar si ells es contagiaven i si perdien la vida era entregada, també, això els va fer molts pròxims, molt estimats, i a la vegada, en aquests estaments populars que no tothom podia anar a l'apotecari, no tothom podia anar al metge, ajudar-los a identificar doncs, una sèrie d'herbes que els hi fossin realment doncs, útils per les seves malalties. I això, al ser, diguéssim, provat, que diu aquí, que realment doncs, funcionava, que era actiu, els hi va donar un gran prestigi i una gran estimació. En vistes d'aquest interès, hi ha en camí un altre llibre que serà Les Herbes Santes, les herbes més remeieres, encara, les que se'ls atribueix encara unes propietats actives doncs, més vives.
I sobre això hi ha una història de realitats, no? De guariments.
Clar, és que normalment aquests textos, que molts dels que he seleccionat, acaba dient, i això és provat, és a dir, aquell infermer, en la seva experiència mèdica d'ell i dels seus antecessors, allò els hi ha funcionat. En aquell moment no sabien ben bé quin era el principi actiu que guaria, però els anava bé per aquell tipus de situacions i per això doncs, ho recomanaven al poble senzill, no? Que identifiquessin, que apliquessin, que utilitzessin aquestes herbes.
El llibre Els Caputxins i les Herbes Remeieres parla d'herbes i també parla de preparats, per exemple, de fonoll o, parlant de licors, la ratafia de nous verdes o l'ungüent de carbassa.
Sí, és que aquí, a l'hora de fer la selecció, també vaig posar-hi una sèrie d'herbes i preparats que estan a cavall de la medicina natural i la gastronomia, dels plats, dels moments, diguéssim, de festa, que també eren, esclar, preparats naturals, i els licors normalment solien ser, diguéssim, elements, diguéssim, digestius per afavorir, diguéssim, la digestió després d'una festa, doncs, d'uns moments d'àpats, que, esclar, aquests frares en aquesta època portaven una vida molt austera i es pot dir que de cada tres dies dos eren penitencials, i quan hi havia algun extraordinari, potser es havien d'ajudar també una mica amb la bona digestió, doncs, preparant doncs, aquestes ratafies o aquests licors digestius propis de tota la tradició monàstica, perquè els grans licors tots s'han nascut en els monestirs, ja ho saben molt bé, des del benedictí, les aromes de Montserrat, el xarterès, l'aigua del Carme, tot això ha nascut en els convents i en els monestirs.
I encara se'n continuen fent,
ho sabem. I en quasi tots hi ha la melissa. En aquests preparats, perquè des de molt antic se sabia l'eficàcia d'aquestes plantes.
De tota manera, que quedi clar que aquí no fem apologia de l'alcohol, i si algun d'aquests líquids té alcohol, però ja és una altra cosa.
A veure, ni de l'alcohol ni de les llibres, tot s'ha de prendre amb mesura.
Amb mesura.
Que això sempre ho he dit a les presentacions dels llibres. Atenció, no es pot fer un abús de les llibres indiscriminat.
Són medicinals, per tant, petites dosis.
S'han de saber aplicar quines et van bé, en funció doncs, del teu pes, en funció de la teva manera de... Cadascú ha de conèixer una mica el seu organisme i quines coses li van bé i fer-ho també en mesura. I esclar, una cosa és una copeta doncs, d'un licor digestiu, si és un bon dinar de coses, és fer-ne un abús. No se'n pot fer abús de res. Els extremismes no són bons.
Doctor Pros, vostè, que és expert en medicina natural, potser ens pot dir, des de la seva opció de medicina moderna i projectada cap al futur, que també podem reivindicar aquest tresor, no?, dels preparats antics,
bé, de fet,
naturals.
De fet, l'èxit del llibre, que jo m'he llegit, i em fa molta gràcia, perquè doncs, fa referència a coses que jo aplico, o sigui, al marge de les plantes, també doncs, llegim a dintre, parla de les flebotomies o flebotomies, parla de les ventoses, no?, parla d'una herba per mi molt estimada, que és l'herba de Sant Joan, perquè jo l'he treballada moltíssim, no? I per tant, doncs, esclar, aquest boom que fa referència, jo crec que és una miqueta en resposta a aquesta saturació de tanta química. És a dir, la gent ha començat a reaccionar i el que passa que és això, que ens anem d'un extrem a l'altre, és a dir, de repent, doncs, bueno, les herbes remeieres i de repent desapareixen i no sabem per què. Pues sí, bueno, desapareixen en el moment que comencen a aparèixer en la societat els fàrmacs de síntesi química, els metges o els especialistes ens tornem bojos pensant que amb allò ho arreglarem tot, que allò és la panacea, i llavors, esclar, tota aquesta tradició mil·lenària queda una altra vegada oblidada.
Amb tot, doctor Pros, discreparia una miqueta, una miqueta.
Bueno, ja està bé, doncs.
Una miqueta, endavant, perquè,
endavant. Que discrepem, sí, home.
En un punt, per avalar el que diu, no hi ha una ruptura total, eh? Pensi que hi ha unes herbes que es prenen ininterrompudament des de l'edat de pedra, que han passat doncs, per totes les tradicions fins als nostres dies i que s'han mantingut en l'àmbit rural i també en l'àmbit conventual i monàstic. Per exemple, la cua de cavall, el saúc. L'hipèric és antiquíssim, és medieval, les farmàcies monàstiques i conventuals hi ha l'herba de Sant Joan, que és una de les herbes santes per excel·lència, perquè realment era com una vitamina el prendre aquella...
I de fet, s'està comercialitzant de moltes maneres, a més, amb moltes marques
diferents. I també, en també aquí a Catalunya, l'herba del cop.
Ara has dit una cosa que m'ha agradat molt, era com una vitamina, però en aquest cas una vitamina per l'esperit, per l'ànima. No?
Els ajudava, perquè tot va lligat cos i ànima, els elevava una mica, els donava com una mena d'entusiasme.
L'estat d'ànima és l'ànima,
clar. O que en deien un tònic abans, en deien.
Sí, perquè jo recordo, escolta, pacients que m'han arribat amb el Prozac i que no hi ha forma de que aixequin el cap.
Deprimits i medicats químics.
Sí, sí, amb aquell aspecte que dius, els imides els ulls i dius, hi ha una tristesa profunda i estan prenent el Prozac, potser fa 3 anys, i els hi canvies el Prozac i els introdueixes a l'hipèric i, escolta, al cap de 30 dies apareix la llum de nou en aquells ulls.
És un do natural, és un regal de Déu, aquesta herba, és una de les herbes santes, justament, aquesta.
Però que sàpigues que per exemple, parlant del Prozac, aquest antidepressiu, doncs aquest no havia aconseguit fer forat a Alemanya, perquè a Alemanya, tradicionalment, l'herba de Sant Joan, l'hipèricum, s'ha utilitzat sempre, no? Però va arribar un moment que, com que no aconseguia fer forat, diu, aviam, aquesta herba què porta? Demostri'm quin és el principi actiu. És la hipericina, és la hiperforina, i això ja tenim problemes, no? És a dir, perquè el Prozac, doncs, hi ha un principi actiu, i aquí hem de demostrar, esclar, una herba remeiera, a principis actius en porta...
És el tot.
Exacte, en porta 60. Quin és? És actua d'una forma sinèrgica, no? És com si l'aigua de mar, que hem parlat tantes vegades, l'aigua de mar, per què actua? Per què és terapèutica? Per què porta sodi? O per què porta molibdè? O per què porta manganès? Doncs, bueno, actua perquè és la sinergia de l'aigua de mar, és el conjunt de l'aigua de mar que fa que tingui una acció, doncs, mucolítica, per exemple, davant dels mocs, no? A mi m'agradaria preguntar-li al Fra Valentí Serra si ell, que fa referència en aquestes, a totes les herbes remeieres, les aplica a la comunitat, les coneix amb cadascuna d'elles. Hi ha coses que m'agraden molt, com aquest, hi ha un remei, ell aquí a la pàgina 68 ens parles d'un verí contra els bolets, sí. I també un principi per la sordesa. Hi ha una vinagreta pels que estan dèbils, que m'interessaria molt.
Sempre s'aprenen coses noves.
Sí, a veure, els frares, hi ha alguns que prenen herbes, altres que no en prenen. Amb tot, el convent de Sarrià encara hi ha la part reservada a les herbes remeieres, que conrea Fra Fidel i que algunes també tenen ús compartit amb la cuina. Per exemple, jo que sé, la sàlvia, el marduix, això serveix també per la cuina.
Allò que deia de la gastronomia, eh?
Sí, va una mica lligat. Esclar, jo mateix, com que sóc de pagès, ja tota la vida n'hem pres d'aigua d'herbes. I quan em vaig fer frare, ja vaig, i sobretot l'interessar-me per la història i la tradició, ja em vaig adonar que era una cosa molt viva, l'aportació dels caputxins, no només a la predicació i aspectes de l'alta cultura, teològica o espiritual, sinó també a la cultura popular. I els exclaustrats, com van preparar la restauració, a més d'editar els sermons principals perquè els connectaven, era per recuperar aquella connexió amb el poble, també volien editar, que no va reeixir, la tradició terapèutica, mèdica, perquè havia tingut molt èxit abans de l'exclaustració, abans de la supressió de la vida religiosa. Van editar, això sí, la tradició hortícola, que també, si no vol, serà un nou treball que vull fer ara que hi ha doncs, aquests horts ecològics, horts urbans, recuperar una mica aquesta tradició i aquesta saviesa de conrear la terra d'una manera també agraïda i natural i ecològica, que forma, molt, forma part de la nostra tradició.
I tant.
És una, jo crec que també serà una aportació doncs, interessant, i potser ho faci junt amb les herbes santes, una mena de herbes santes, i llavors flors i verdures remeieres també, perquè hi ha moltes hortalisses que també tenen un aspecte remeier terapèutic, i aquí es torna a lligar la gastronomia i la medicina natural, que es troba moltes vegades.
I tant que sí.
Les vegades. I d'aquests remeis que doncs s'esmenten, algun d'ells sí que són que tenen un punt d'aplicació. Per exemple, per mal d'orella, aquesta mena d'extracte o de gotes que es fan amb el marduix té bones aplicacions. Una altra tradició també que Puigina en feia com una mena d'oli que tenia del llaurec, que també és una planta que es fa servir per la cuina, per qüestions del mal d'orella, no? I aquestes vinagretes eren una mica, com ho diria jo, la cara, doncs, quan un està malalt, que li posen el gota a gota perquè no quedi doncs, deshidratat i perquè prengui alguna cosa, doncs aquestes coses que venien doncs, de gust, sense esforç, ajudava a revitalitzar i a recuperar els convalescents, els malalts, els que no podien menjar. Esclar, eren èpoques molt diferents de les nostres, i esclar, ara, no sé, abans, anys enrere, doncs, quan un envellia, que, doncs, que quedava sense dents, doncs, havien de fer aquesta mena de preparats de sopes, de vinagretes, aquestes qüestions que li asseguressin doncs, el manteniment una mica viu i actiu de l'organisme. I allò que em preguntava dels contraverins, això sí que encara ho apliquem, i s'aplica sobretot en el poble català. No, per exemple, es menja, ara és l'època, ha estat l'època dels bolets, no? I es mengen molts bolets així al caliu, a la brasa. Tradicionalment s'hi posa all i julivert, no només per donar-hi bon gust. Si aquell bolet doncs, fos una mica tòxica, fa de contraverí, llavors no et fa mal, o no et fa tan mal, no et fa tan mal. O com la mateixa sopa de farigola. No només és per fumar aquell pa escaldat o per donar-hi bon gust. L'ús quotidià de la farigola, un dia i un dia i un dia i un dia, fa com una mena de protector d'estómac. I evita doncs, que es facin
sí, les llagues. És un gran antibiòtic. Actua com un antibiòtic. Sí. Una cosa que potser en el llibre no esmentes, que trobo a faltar, és les lavatives, perquè ens parles de les ventoses, sí. No? Sí. Bueno, ja has dit que és un recull, sí. No? Sí. Però ara que acabem de parlar, acabes sí. d'esmentar la farigola tradicionalment a la cultura nostra, com aplicat en forma lavativa, és extraordinari. Els nens petits cal recordar, i a la gent, bueno, és igual, o els adults, però sobretot els nens petits, quan tenen una pujada important de febre, el remei per excel·lència és una lavativa amb aigua de farigola.
En el recull que sortirà...
També les dones a punt de donar llum.
Sí, no? En el recull que ara sortirà, en castellà, Pócimas de Cappuccino, que no és una traducció d'això, que no es pot traduir, que són textos arcaics molt antics.
Sí, sí.
He fet una selecció de tradicions mèdiques d'altres punts, diguéssim, d'Espanya. I ja hi sortiran les lavatives.
Sí. Doncs Pócimas de Cappuccinos, sí, és el llibre en castellà. Sí. Recordem que Els caputxins i les herbes remeieres, editat per l'editorial Mediterrània, en diverses edicions, ha estat un èxit, aquest llibre de Fra Valentí Serra de Manresa, que avui hem comentat a l'espai, naturalment, amb el doctor Miquel Pros. Recordeu, amics oients, que en aquest espai habitualment demanem la vostra participació trucant al 93 409 27 72. Sabem que alguns ho heu estat fent i altres potser ho feu ara. Ara no és possible avui fer entrar les trucades en directes, però naturalment sempre a les vostres trucades responem i les atenem de la millor manera possible, i avui ho fem recomanant també el telèfon de la consulta del doctor Pros, que és el 93 212 1504, 93 212 1504. Allà tota la informació sobre la consulta, el balneari respiratori que hi ha al costat del carrer Camp, i també la consulta per als oients de les comarques de Girona a Solius, aquesta consulta dels dissabtes que continua tenint, i aquest 2013 potser s'amplia, qui sap, no, doctor Pros?
Bueno, i ara acabem de passar el Nadal, que, escolta, amb tota la família, els amics...
Fem molts excessos,
En plena, no, però vull dir en plena natura, que a Solius és...
Una bona alternativa als excessos.
Ja saps que estàs invitat.
Gràcies. Sí, sí.
Espero que aquest any...
Doncs, a veure si aquest any puc anar-hi algun dia. Sí, sí.
Decideixis a venir.
Molt bé, molt bé. Doncs molt de gust de fer-ho. Gràcies, Fra Valentí Serra, per haver-nos acompanyat. Recomanem el llibre i segur que ens quedem amb ganes
gràcies
de parlar.
Gràcies una vegada més a la Justiel, que n'ha parlat diverses vegades d'aquest llibre, i Catalunya Cristiana, un agraïment.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Fra Valentí. Gràcies. I
felicitats.
Bon any. Adéu-siau.
Per el llibre.
Moltes gràcies.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 50% de descompte en una selecció de mantes i tovalloles de bany i un 40% en nòrdics.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
Corre, pare, que arriben els Reis. Jo ja marco amb la meva T12.
Per anar a la cavalcada, eviteu cues, problemes d'aparcament i nervis. Desplaceu-vos en transport públic. La manera més còmoda, sostenible i segura d'anar a saludar a Ses Majestats d'Orient. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 amb bolquers de Dot Activity de diverses talles i formats. Si en compres 3, la bossa et surt per només 15,97 euros.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor. Oferta vàlida només a la península.
Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala-la aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com. Nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Nadales. Amb la veu de Carme Canela i la col·laboració de Roger Mas.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, noet, noet.
Nadales, el nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona per les teves festes de Nadal. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. L'apunt ara mateix.
Volem recordar la figura de mossèn Ignasi Mora, rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, que moria ahir sobtadament, només dos dies després, de l'acte en què havien estat beneïdes les noves campanes del temple gòtic. Les exèquies tindran lloc demà a les 11 del matí a la mateixa Basílica de Santa Maria del Mar. Amb Santa Maria del Mar connectem un moment en directe amb una persona molt vinculada a la vida d'aquesta parròquia. És Roser Borràs, que forma part del moviment Fills de l'Església i ha estat molt implicada aquests anys en la vida de Santa Maria del Mar, com dèiem. Roser Borràs, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Des d'aquí volem traslladar a tota la comunitat parroquial el nostre condol per la pèrdua de mossèn Ignasi Mora.
Sí, moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Estem tots encara molt sorpresos, vull dir, ha sigut una cosa tan sobtada, increïble, vull dir, tan bé que estava, tan feliç, tan content amb aquestes últimes celebracions que teníem a Santa Maria del Mar, com tu molt bé has dit, el dia 29 va ser fantàstic, entusiasmat, i mira, i el diumenge, abans de les 12 del migdia, que l'estàvem esperant doncs, per la missa...
Ahir va ser, dia de Cap d'Any, sí, ahir.
El dia de Cap d'Any, a les 12.
Ja ens hem entès,
sí. Sí, per celebrar la missa, i no venia, el van sortir a buscar a casa seva, van trucar, i es van trobar doncs, mort, que havia mort d'un infart. I ara estem esperant, doncs, a les 11 del matí, estarà la Capella Ardent, aquí a la Basílica, a la Capella del Santíssim, des d'avui a les 11 del matí fins a les 8 del vespre.
Se'l podrà visitar, sí, aquelles persones que el coneixien.
Sí, el coneixien, podran venir a acomiadar-se d'ell. Oberta a tothom.
Mossèn Ignasi Mora, quina edat tenia?
Tenia doncs, 71 anys.
71 anys.
I feia, sí, feia que estava aquí a la parròquia des del 17 de juny del 2007, o sigui, ara farà, bueno, fa 5 anys i mig.
5 anys,
anys i mig. Sí,
va substituir precisament mossèn Albert Tauler, que també havia mort inesperadament.
Albert Tauler, sí.
Doncs moltes gràcies pel seu testimoni. No sé si vol comentar alguna cosa sobre la dinamització.
No, volia explicar si el dia que va morir, que és el dia 1, dia de la festa de la Mare de Déu, que era l'antiga patrona d'aquí, de la Basílica de Santa Maria del Mar. Vull dir, això també és una cosa que ens, bueno, que ens ha arribat molt endins i demanem pues, anar a pregària per ella i estem...
Mm-hmm. I tant, de dol i... Exacte. Sí. Entenem perfectament que tota la comunitat parroquial que ell havia dinamitzat molt amb iniciatives culturals sí. i també amb aquesta pregària pels turistes, doncs segur que lamenta molt.
Sí, que feien els dijous a l'estiu, durant tot l'estiu.
Sí. Si hagués de destacar en pocs segons, senyora Roser Borràs, alguna virtut, alguna característica personal de mossèn Ignasi Mora, què diria?
Bueno, érem pues, una persona molt emprenedora. Aquesta obra que s'ha posat, que a nivell parroquial és molt, vull dir que és molt poca cosa, aquesta d'arreglar l'espadanya, les campanes, vull dir, tot això és una mica una cosa genial feta per ell, no? Vull dir, tots l'hem seguit i l'hem apoyat i ens n'estem sortint. I per l'altra banda, pues, també era un home molt espiritual, molt m'estimava molt Montserrat, anava molt a fer recessos a Montserrat. Ara en tenia previst fer-ne un, aquest primer de gener. I, bueno, vull dir, tenia les dues coses, no?
Moltes gràcies.
Molt emprenedor.
Gràcies, Roser Borràs, de Santa Maria del Mar. Una abraçada i units en la pena. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Amb el record de mossèn Ignasi Mora ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia, amics oients. Hem estat amb vosaltres en aquest primer programa de l'any, el Xavi Aguilar, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrió, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.